Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia, cap de setmana variable amb una mica de pluja, però també amb estones de sol.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com esteu? És divendres 21 de març del 2025. Avui tornarem a veure el sol al Baix Empordà. Sembla, ara no ho sembla, perquè plou força, però després d'aquests ruixats fins al migdia, gir de vent de garbí i tornarem a tenir clarianes a la tarda. Cap de setmana inestable, demà sol, demà dissabte, diumenge tornarà la inestabilitat amb possibilitat de tempestes a la tarda i ambient més fresc. Per tant, avui sembla que tornarem una mica a veure l'alegria i fins diumenge, i després sembla també que a principis de la setmana que ve també pinta bé, però ja ho veurem. Avui al Supermatí expliquem que la Bisbal vol transformar el sector sud amb un projecte urbanístic i social que presentarà el nou pla de barris de la Generalitat. Avui l'alcalde de la Bisbal, l'Òscar Aparicio, ens explicarà com volen transformar aquest sector sud. I parlant de barris, Palafrugell també convida els veïns del barri de Mas Mascort a una jornada participativa per imaginar activitats i usos del seu local social. Serà demà aquesta trobada. I l'Agència Catalana de Turisme invertirà gairebé 2 milions d'euros per promocionar la demarcació de Girona i captar vols de fora de temporada. Explicarem de quina manera s'invertiran aquests diners i també parlant de turisme i reptes de la nostra comarca, la conferència La conferència estratègica del Baix Empordà identifica com a grans reptes la mobilitat, l'habitatge i la desestacionalització turística. Explicarem què és el que es va explicar, què és el que es va definir ahir a la conferència estratègica del Baix Empordà. I en esports explicarem que la comarca es prepara per rebre des d'aquest diumenge i dilluns la Volta Ciclista a Catalunya. Arrenca diumenge des de Sant Feliu i recorrerà diversos municipis del Baix Empordà. Així que això és tot el que us explicarem avui i molt més. Són les 8 i 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. El que us deia, avui entrevistem l'Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal, per conèixer els detalls del projecte que vol transformar la zona sud de la ciutat. I també parlarem amb Maria Blanco, que és regidora de Cultura de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, sobre la programació de les nits del teatre de l'antic casino. I com cada divendres, també repassarem la prèvia esportiva del cap de setmana amb partits clau del Bisbal Bàsquet, del Palamós o de l'hoquei de Palafrugell i molts altres equips del territori. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Carla Saló.
Bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La Bisbal impulsa un projecte per revitalitzar el sector sud de la ciutat i presentar-lo al Pla de Barris de la Generalitat.
L'objectiu és millorar-ne l'espai urbà, renovar infraestructures bàsiques i abordar les problemàtiques socials i econòmiques detectades en aquesta zona. Aquest projecte es vol incloure en el Pla de Barris que ha d'aprovar la Generalitat de Catalunya, fet que permetria accedir a un finançament per dur a terme les actuacions previstes.
Parlant de barris, els veïns del Mas Mascort a Palafrugell podran dir la seva al voltant de com volen que sigui el seu barri. Serà demà dissabte en una jornada participativa. El barri de Mas Mascort acull una trobada veïnal per recollir propostes dins la campanya Viu al teu barri. A partir de les 11, els veïns podran compartir idees per transformar l'espai comunitari. La jornada es completarà amb un cafè, també memòria fotogràfica i un espectacle infantil. L'Ajuntament vol impulsar l'ús actiu d'aquests locals socials. L'Agència Catalana de Turisme invertirà 1,8 milions d'euros per promocionar la demarcació de Girona.
La directora de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera, ha presentat el pla d'accions a la demarcació de Girona per aquest 2025 amb 150 professionals del sector. Es tracta d'iniciatives que es faran per promocionar les comarques gironines. Una de les principals accions és la taula estratègica de l'aeroport de Girona, liderada per la Generalitat de Catalunya, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Cambra de Comerç també de Girona.
Algú podria pensar que la nostra zona ja es promociona sola, que no cal invertir gaire en promoció, perquè si no arribarà un dia que no hi cabrem de tant de turisme. Més de 170 persones participen a la conferència estratègica del Baix Empordà.
La mobilitat, la desestacionalització turística i l'accés a l'habitatge han estat els principals reptes identificats durant la trobada. S'ha celebrat a la Costa Golf and Beach Resort de Pals i ha comptat amb la presència de representants institucionals i del teixit social, econòmic, esportiu i cultural del territori.
A Calonja i Sant Antoni Toni, l'Ajuntament dona per fet que amb aquest pla de xoc que han impulsat les últimes setmanes, pla de xoc de neteja, tindran el poble net, però que caldrà mantenir-ho. Així ho explicava ahir al Supermatí la regidora de Medi Ambient de Calonge i Sant Antoni, Lídia Sánchez.
Ho ha explicat la regidora de Medi Ambient en una entrevista al Supermatí, on també ha donat alguns detalls més del pla de xoc que s'està aplicant en diversos barris del municipi de Calonge i Sant Antoni.
I el Servei de Salut Integrat del Baix Empordà substitueix 30 llits terapèutics al centre Palamós-Gent Gran.
L'actualització, valorada en 90.000 euros, ha estat finançada parcialment per la Generalitat amb més 23 llits antics. S'han pogut donar a un hospital de Gàmbia a través de l'entitat Amb les teves mans.
Begú ofereix diverses rutes guiades en bicicleta elèctrica per descobrir el municipi.
L'objectiu és fomentar un turisme sostenible i actiu, aprofitant el patrimoni natural i paisatgístic de la zona. Les rutes es faran en tres jornades concretes, el 29 de març, el 17 de maig i el 14 de juny. Estaran guiades per professionals i adaptades a diferents nivells perquè tothom pugui gaudir de l'experiència, independentment de la seva condició física.
I el Castell de Púbol torna a exposar alguns dels dissenys de la mostra al Despertar del Mite Gala Dalí.
L'exposició de Púbol, que es podrà visitar fins al 7 de gener del 2026, reuneix els dissenys de moda més emblemàtics de les col·leccions anteriors i inclou peces inèdites de l'arxiu personal de Gala.
En esports, la Volta Ciclista a Catalunya es prepara per encetar la seva edició número 104 al Baix Empordà.
Amb sortida i arribada, Sant Feliu de Guíxols, el recorregut passarà per municipis com Palafrugell, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Tossa de Mar. I els ciclistes completaran una etapa de 178,3 quilòmetres.
Serà dilluns. En el cas de Palafrugell, aquí s'hi farà un sprint intermedi de la Volta Ciclista. En una entrevista a l'Esmorzar de Ràdio Palafrugell, el regidor d'Esports, Isidre Atenes, recorda que des de l'any 1990 que no havia passat la competició pel municipi. El primer cas va ser el 1928. I també a Palafrugell han començat les obres del Camp del Gregal. El projecte preveu la construcció de 6 nous vestidors, magatzems moderns i una sala de reunions i lavabos públics. Mentre duren els treballs, s'han instal·lat uns vestidors provisionals perquè els equips puguin continuar amb la seva activitat. Les 8 i 7 minuts, ara obrim l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana, parlant d'un Bisbal Bàsquet que rebrà el Llíria.
Els bisbalencs van perdre la setmana passada a la pista del Palma i ja venien de caure derrotats a casa contra el Gandia. Aquest diumenge, el Pavelló Vell ha de ser una olla a pressió contra un rival complicat com el Llíria.
En futbol, el Palamós rep el Cué.
Els palamosins continuen amb els mateixos 20 punts i en penúltima posició. Per tant, en aquest duel, el municipal davant del Lloret no es pot fallar.
I a la primera catalana, el Torroella jugarà al seu camp contra el Caldes de Montbui.
Els torroellencs continuen amb la seva bona dinàmica de resultats i la setmana passada van vèncer per 0-1 al camp del Banyoles. Aquest diumenge rebran els tercers per la cua.
Pel que fa a segona catalana, repassem quins partits jugaran els equips baixempordanesos.
Aquest cap de setmana hi ha dos partits com a locals. El Palafrugell rebrà l'Sporting Vidrarenca i el Calonge el Fornells. Pel que fa a les sortides, la Sauleda visitarà l'Olot B i el Begú ho farà al camp de l'Abadesenc.
Anem a l'hoquei patins perquè el Palafrugell rep el Girona.
Els palafrugellencs van caure la setmana passada per 5-3 a la pista del Club Patí Congrés i encadenen una mala ratxa que comença a ser preocupant. Cal revertir-ho el més aviat possible.
Pel que fa als equips de la ciutat de Girona, recordem que no hi ha jornada de primera divisió perquè hi ha partits internacionals de seleccions. En quant al bàsquet, parlem d'un bàsquet Girona amb ànims renovats que rebrà el Gran Canària a Fontejau.
Els jugadors entrenats per Moncho Fernández van aconseguir un enorme triomf a la pista de l'UCAM de Múrcia. I si ho sumem al triomf contra el Joventut de Badalona de la setmana anterior, sembla que l'equip comença a creure en les seves possibilitats.
I l'Uni Girona, que per fi és líder de la Lliga, ha superat el València a la classificació i ara té un parèntesi amb la fase final de Copa de la Reina aquest cap de setmana.
I les gironines han començat amb bon peu, derrotant el Guernica a quarts de final ahir al vespre. La seva victòria de la setmana passada a la pista del Gran Canària, sumat a la inesperada derrota del València a casa davant d'Estudiantes, ha permès a l'Uni situar-se a primeres d'una lliga femenina que tornarà la setmana vinent.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant coses. Per exemple, que les reserves d'aigua de les conques internes han superat el 50% per primer cop en gairebé 3 anys. Les pluges recents, i que encara duren, i el desgel ha fet créixer ràpidament el volum dels pantans i la tendència continua a l'alça. L'aeroport de Londres Heathrow ha suspès tots els vols per un incendi en una subestació elèctrica que ha deixat les instal·lacions a les fosques. El tancament afecta aeroports d'arreu del món, milers de vols cancel·lats, inclòs el Prat, on ja s'han cancel·lat això, diversos vols. El Banc Sabadell ha rebut el suport dels seus petits accionistes en el seu rebuig a l'OPA del BBVA. En una junta celebrada a la Fira de Sabadell, en el retorn del Banc Sabadell a la seva ciutat, el president Josep Oliu ha defensat la continuïtat del banc en solitari i ha alertat dels riscos de l'operació. Salvador Illa ha presentat a Madrid el seu pla econòmic per fer que Catalunya torni a liderar l'economia espanyola i europea. Davant de representants de l'IBEX 35, que ha reivindicat l'estabilitat i la col·laboració institucional com a eines per recuperar la confiança. Donald Trump ha signat un ordre per començar el desmantellament del Departament d'Educació dels Estats Units. Vol transferir competències als estats i reduir al mínim el paper del govern federal en matèria educativa. I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha intervingut en la cimera de líders europeus per demanar més suport militar i financer. La Unió Europea ha reiterat el seu compromís amb Ucraïna, tot i la manca d'unitat per part d'Hongria, que continua al servei de Putin. 8 i 11 minuts, moment per saber quin temps ens espera aquest cap de setmana. Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, com anem?
Plou aquest cap de setmana, veurem el sol.
Tothom tranquil, perquè tornarem a veure el sol, sobretot aquesta tarda de divendres, després de la pluja que pugui caure fins al migdia. El vent girarà garbí fort i s'obriran moltes clarianes. Dissabte serà el dia amb menys possibilitat de pluja i amb més estones de sol. Sol i núvols tot el dia i sobretot amb vent de garbí, que bufarà de manera força intensa. Diumenge es tornarà a embolicar la troca amb possibilitat de ruixats i alguna tempesta més extensa, més probable de cara a la tarda i vespre. Al matí ja els núvols serien més abundants. Com dèiem, situació marítima alterada, mar de fons important i vent de garbí intens. Tot plegat amb unes temperatures que pujaran dissabte i baixaran diumenge, amb un ambient més fred en general.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
El comentari avui ens l'envia el periodista Pere Carreras.
Sant Feliu de Guíxols i tot Catalunya, per no dir tot el món, commemora aquest any el 150 aniversari del naixement de Juli Garreta i que coincideix amb els 100 anys de la seva defunció. El músic universal de Sant Feliu, referent mundial de la música de cobla, concertística, simfònica i de cambra, tornarà a fer-nos vibrar en un any de recordatori i d'homenatge que s'estendrà des de meitats de març, coincidint amb el naixement del geni, i fins al desembre. Reconec que aquest tipus d'anys temàtics, que inicialment em generaven una certa antipatia, amb el temps els he acabat veient d'una altra manera. Els justifico, els valoro, els accepto i els defenso. Altrament, se'ns esmunyirien de les mans oportunitats úniques de record i d'homenatge de personatges singulars, únics, excepcionals, en un món contemporani emboirat per les presses, l'estrès o el consum banal de continguts de TikTok. Sigui com sigui, rememorar la biografia del compositor de Sant Feliu ocupa i ocuparà, feliçment, moltes pàgines de diaris, minuts de ràdio i posts de social media. Aquesta mateixa emissora, Ràdio Capital, d'una forma bella, elegant i didàctica, donant veu a Garreta a la sèrie Ui, si aixequés el cap. A Catalunya es faran moltíssims actes, no sé quants, segurament desenes o centenars d'actes, que quan vol, el país és molt gran i generós. A Sant Feliu de Guíxols, hores d'ara, ja se'n comptabilitzen uns 25, que seran força més amb tota probabilitat i que van des de conferències, tallers, visites, audicions, ballades i moltes altres activitats que trobareu reunides al web guixols.cat/anygarreta. I aquest any no podia tenir millor lideratge que el que exerceix Quim Rabasseda, comissari de l'any Garreta. Entusiasta, tenaç i proper, i agraït, molt agraït, sobretot quan té un públic receptiu, a qui captivar amb una biografia tan extraordinària. De la mateixa manera que Stravinsky demanava més garreta, el públic també demanem més rabasseda, que és un goig quan l'escoltem parlant de música i de músics. I un altre dia parlarem de Begur.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Hem de clavar un quart de nou del matí divendres 21 de març del 2025 al Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. La Bisbal impulsa un projecte per revitalitzar el sector sud de la ciutat i presentar aquest projecte al Pla de Barris de la Generalitat. L'objectiu és millorar l'espai urbà, renovar infraestructures bàsiques i abordar problemàtiques socials i econòmiques detectades en aquesta zona. Aquest projecte es vol incloure en el Pla de Barris, que ha d'aprovar la Generalitat, fet que permetria accedir a finançament per dur a terme les accions previstes. Carla Saló.
L'equip de govern municipal ha apostat per impulsar un pla integral que permeti una transformació real i duradora del sector sud. Aquest pla inclou la rehabilitació de carrers i espais públics, la renovació de tots els serveis essencials i l'implementació de mesures per millorar la qualitat de vida dels veïns. Una de les actuacions destacades és la reforma de Can Formatger, un equipament que es convertirà en un centre de serveis i lleure obert a tota la ciutadania. La voluntat és que esdevingui un espai de referència pels veïns i veïnes i les entitats de la ciutat, de manera similar a altres equipaments de la Bisbal. Per facilitar aquest procés, el pressupost municipal d'aquest any ja inclou una partida per adequar el pati de Can Formatger i fer-lo accessible amb totes les garanties de seguretat. El projecte que impulsa l'Ajuntament té la intenció d'acollir-se a la nova convocatòria de la Llei de Barris, que obre la porta a un cofinançament per intervencions d'alt impacte. Es preveu que la inversió sol·licitada sigui la més gran que mai hagi demanat la Bisbal per a un sol projecte. El pla no es limita a aspectes urbanístics, sinó que inclou accions per millorar la situació de l'habitatge, l'educació, la salut, el medi ambient i l'economia del sector sud. L'objectiu és generar noves oportunitats per als veïns i transformar la zona en un model de cohesió social i convivència.
Per parlar d'aquest projecte ens visita avui l'alcalde de la Bisbal, l'Òscar Aparicio. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per començar, per la gent de fora de la Bisbal, delimitins la zona sud on s'intervindria en aquest projecte.
Sí, és un espai que va entre el vial de circunvalació, és a dir, la carretera entre, per exemple, hi ha els Mossos,
sí,
en direcció oest, cap a la sortida de la Bisbal, direcció a les Gavarres, a Calotge, diguem-ho així. És tot aquest sector. És un sector molt ampli, però que té una configuració molt específica, no? Perquè era la que va fins al convent, per tant hi ha carrers molt i molt antics, del segle XVI, XVII, XVIII, i llavors va ser el pol de creixement de la ciutat a partir dels anys 70 del segle passat. I llavors doncs, es dona aquesta doble configuració, uns carrers, alguns 3-4 carrers, que són molt i molt antics, amb un creixement urbanístic dels anys 70, que no va ser doncs, l'idoni, no? Perquè es va construir una miqueta sense seguir les pautes que hauria de tenir l'urbanisme. No? Encara tenim allà, són infraestructures molt altes o immobles molt alts, amb espais comuns dels propis veïns que no han pogut mantenir. Fins i tot ens trobem que en algun tema no tenen ni accés al clavegueram, van amb fosa sèptica. Per tant, era una zona, doncs, això, com diguem, que necessitava una intervenció.
Això vol dir que des dels 70 no s'hi havia intervingut?
Poca cosa s'hi havia fet, perquè de fet els 70 es va començar a construir, però no seguint la trama urbana que hi havia de la ciutat, sinó precisament al final de tot. I llavors s'ha anat fent a la inversa, s'ha construït al final de tot i s'ha anat cap al centre, en comptes de com hauria estat normal de construir des del centre cap a la part final de la trama urbana. Llavors s'hi ha fet poca cosa, en principi, perquè clar, quan els anys 70 quan es fa, doncs és nou i per tant està bé, però s'ha anat degradant, llavors es va fer amb el que es feia en aquells moments, no? Habitatges cooperatius en què tenien molts espais comuns que al llarg del temps doncs, s'han anat degradant i evidentment són espais que els veïns, per la configuració econòmica també de la gent que ha anat adquirint aquests pisos o aquests immobles doncs no ha pogut mantenir. Uh-huh. I l'Ajuntament ha anat fent alguna actuació en els anys de 2000 més o menys. Un d'aquests edificis sí que va fer una actuació, va amb l'Incasol, va aconseguir doncs la cessió d'aquests terrenys i els va construir, però és veritat que no ha acabat de fer. Allà només tenim un servei, que és la piscina municipal. Es va fer en barracons l'escola Empordanet, però encara està en barracons. Llavors, l'any 2000, de l'11 al 15, quan vam fer el pla general, que jo també era alcalde en aquells moments, ja vam començar a dissenyar el que havia de ser aquest, el futur d'aquest barri, perquè ja sabíem això, no? Doncs que tenia greus mancances, bàsicament per això que dic, per una construcció no planificada. Llavors, a partir del 15, que era quan s'havia de començar a desenvolupar, doncs no s'ha fet res. De fet, aquesta actuació ja la vam dissenyar estant a l'oposició, que vam presentar l'any 2018 una moció perquè l'Ajuntament fes un pla integral d'aquest sector, perquè s'hi ajunta aquests temes que hem parlat, urbanístics, d'espais públics, però també s'hi ajunta doncs, una problemàtica social i econòmica doncs, que també afecta.
En quin sentit? Aquella... Quina és la problemàtica social i econòmica?
Sí, deia això, no? Que aquella moció no es va aprovar, però tot i així s'ha vist, és un lloc, uns espais que hi ha molta densitat de població, per això que us deia, perquè es van fer edificis que són molt més alts que no el que seria la tipologia normal de la resta del municipi, que han anat quedant degradats perquè s'han començat o van començar a ocupar-se als anys 70 per la immigració de la resta de l'estat espanyol, posteriorment han anat per la immigració de la resta del món. Això què vol dir? Doncs que és el primer destí de molta gent, per tant, amb poca capacitat econòmica. El fet de que no hi hagi equipaments doncs, també fa que el barri es vagi degradant i el fet de que no hi hagi també, com dic, serveis principals. Tenim detectat que és un dels llocs on té la renta, un dels barris on té la renta per cap que es baixa. De fet, hi ha molta desigualtat perquè alguns d'aquests carrers que us deia doncs sí que tenen una renta alta, però conviuen al costat amb espais on els veïns tenen una renta baixa. Hi ha problemes, evidentment, de, no només, com deia, urbanístics, de via pública, sinó també econòmics, socials, educatius, i, per tant, jo crec que és un d'aquells espais que l'Ajuntament té l'obligació d'incidir i d'abocar-hi esforços. Aprofitant, doncs, això...
Com quedaria transformat? És a dir, per començar, això, que primer s'està preparant el projecte, després això s'ha de presentar a Pla de Barris, i Pla de Barris ho hauria d'aprovar, però com quedaria transformada la zona, el barri, si aquest projecte finalment es pogués tirar endavant?
Nosaltres, el Pla de Barris, també us ho dic, és l'excusa, diguem-ho així, que ens serveix. Nosaltres el que volem fer és planificar-ho, tenir detectat totes les mancances que té i fer un planejament, vull dir, una planificació, per anar-los solventant. Evidentment, hi ha algunes d'aquestes que, si no hi ha un pla de barris, difícilment l'Ajuntament podrà fer-ho, no? Les transformacions més importants que, per tant, necessiten una quantitat econòmica han de venir cofinançades per un finançament especial o específic com pot ser el pla de barris. Però nosaltres la idea és tenir planificat totes les accions que s'haurien de fer. La transformació vindria per què sentit. El primer, com hem anat comentant, l'urbanístic i de serveis. És a dir, l'urbanístic, doncs, de fer tots els espais aquests comuns que passessin de nou a l'Ajuntament, que els poguessin rehabilitar, afegir, no, perquè en el pla general que us deia es va delimitar aquest sector, que hi havia una zona de transformació i que, per tant, hi hauria nous espais dedicats a equipaments i a zones verdes, per tant, això també podríem transformar-ho. També en qüestió de serveis, allò que us comentava, no? Hi ha carrers doncs, que el clavegueram, o encara van amb fosa sèptica, que el clavegueram doncs, s'ha de fer una repassada perquè és molt antic, voreres molt estretes que també s'han de replantejar. I per últim, la part més, diguem-ho així, social, tenim una escola amb barracons, que estan molt bé els barracons, no pensem allò que estan en mal estat, al revés, són barracons, però això s'ha de consolidar. Però sobretot també hem de fer l'equipament. A l'entrada deia ho de Cal Formatxer, que és evident que serà l'equipament de referència del barri, però que ha de ser obert a tota la ciutadania, això ho tenim claríssim. Però només això, vull dir, també hi ha, quan tens la capacitat del pla de barris o un pla integral, com és el que volem fer, també és detectar quin és el nivell cultural, d'ensenyament, d'educació, de formació, per després aquí també incidir a l'hora de fer polítiques d'ocupació, no? En temes d'atur, amb les empreses de la ciutat, que hi estem treballant molt bé aquest darrer any i mig, i per tant és buscar doncs, totes aquestes sinergies per intentar millorar tota la qualitat de vida, que com dic va més enllà de l'urbanisme d'aquest sector.
Quins terminis, amb quins terminis compten? Quan és la convocatòria del Pla de Barris? Quan ha estat això llest?
Nosaltres hem començat a fer una mica d'anàlisi prèvia. Constituirem una comissió del propi Ajuntament. Dilluns comença una persona nova, un arquitecte que ha de coordinar una miqueta doncs, totes les tasques aquestes prèvies. La idea és tenir avançat que és el Pla Integral en els propers 3 mesos, és a dir, abans de l'estiu tenir-ho. Llavors la convocatòria ja no depèn de nosaltres, depèn de la Generalitat. Pel que ens han comentat, aquesta llei de barris la volen fer en 3 fases diferents. Una primera per nuclis antics, que nosaltres ja el 2010 vam tenir un pla de barris del nucli antic, per tant aquesta ja no queda descartada, com a mínim de forma integral, és a dir, podem presentar algun projecte, però serà puntual per acabar el que no es va acabar en aquella primera convocatòria. La Generalitat preveu una segona per equipament comercials, que aquí també doncs, hi comencem a treballar, però la campanya forta i expressament ho deixen cap al final perquè els ajuntaments tinguin temps de preparar bons projectes, es preveu que serà més a final d'any. El que passa és que no està confirmat. Nosaltres, com dic, i amb independència de que hi hagi el pla de barris, que no aconsegueixin o no, volem tenir una bona diagnosi i una bona eina que ens serveixi per detectar totes les mancances i anar programant. El pla de barris ha de servir per fer un cofinançament, però l'Ajuntament ja té clar que també hem d'invertir-hi en aquest sector. Per tant, ja han començat, com deia l'entrada, amb una partida pressupostària per arreglar el pati del formatger. També hi ha d'aquí poc, en breu, crec que la setmana vinent comencen unes obres de canviar les aigües pujanes del Cavagaram del carrer del Convent Santa Llúcia. Per tant, nosaltres ja hi anem treballant.
Uh-huh. Estem a punt d'arribar a la meitat del mandat. Quin balanç fa i quin percentatge o quina capacitat creuen que ha tingut el seu govern per revertir les situacions que denunciaven, criticaven de l'anterior mandat?
Home, jo crec que el balanç és molt positiu. Hem tancat dos conflictes històrics que tenien de fer 15 anys l'Ajuntament. El primer amb la companyia Sorea Agbar, que teníem sobre la taula una petició de 4.500.000 euros, i hem aconseguit trencar-ho amb només 2.000 euros en contra de l'Ajuntament. Per tant, això ja fa que ens tregui l'espasa de moques que teníem, perquè, evidentment, una condemna de 4.500.000 euros hauria estat mortal per les finances municipals. Hem aconseguit també tancar un altre conflicte que teníem amb la biblioteca, amb l'Horta d'Enderroc, hem aconseguit no s'enderroqui. Ara aquest pressupost ja tenim aprovat partida pressupostària per arreglar tot el tema de l'aigua, les canonades, tant les d'impuls com les de distribució, que quan es trencaven, que per desgràcia era molt sovint, deixava sense aigua tota la ciutat. Per tant, en el proper any i mig això també ho tindrem solucionat. Tenim el projecte per arreglar el pavelló d'esports, que estem pendents dels informes dels organismes de la Generalitat corresponents. Hem iniciat hem licitat ja el projecte per redacció del nou pavelló d'esports. Hem redreçat la situació econòmica de l'Ajuntament. Només per explicar una xifra, s'ha liquidat el pressupost d'aquest any i és en quantitats superiors a les que van tenir el 22, que era l'últim any que va liquidar l'anterior equip de govern, o, per exemple, el capítol 1 de personal. Si haguéssim continuat la línia, estaríem a 7.800.000 euros i el tancarem a menys de 7. Per tant, jo crec que això són recursos de més que ens ha permès doncs, rebaixar la pressió impositiva, quan la resta de municipis doncs, s'han anat incrementant, nosaltres hem aconseguit rebaixar-la. I, per tant, també ara ens dona un marge important per acabar de planificar. Fins ara, jo dic que aquests 2 primers anys han servit per tancar temes molt importants pendents de la ciutat de molts anys enrere, per tant, acabant tota aquella conflictivitat que tenia l'Ajuntament. I ara, com es veu amb el pla integral del sector sud, i amb, per exemple també doncs, amb la licitació del nou projecte del pavelló, el pavelló nou, doncs ara ja planificar el futur de la ciutat. Jo, la veritat, quan vam fer el govern, no ens esperàvem 2 anys ser capaços de tancar tots aquests temes. No? Jo sempre pensava que aquesta legislatura seria les 4 anys per tancar temes, intentar, doncs, a la següent, planificar. I, per sort, hem estat capaços d'anar tancant temes a l'inici d'aquesta legislatura i, per tant, revertir-ho. També important, doncs, estem començant a fer allò que havíem dit, no?, que era tot el mal estat de la via pública, s'han començat a asfaltar carrers i fer voreres, cosa que en els darrers 8 anys no s'havia fet. Jo, que, evidentment, soc parcial, però crec que la feina és molt bona i jo crec que s'està veient perquè a vegades aquestes...
Em parlava de la biblioteca comarcal. Aquí farà falta diners per omplir-la. Vull dir, ara ja porta molts anys buida. Entenc que s'hauran de fer manteniment de l'edifici i posar-hi instal·lacions.
Sí, i de fer rehabilitar-la. Que està dit així, una biblioteca que no hem inaugurat, però fa 15 anys que és tancada, la normativa de construcció també ha canviat, el material que hi ha estat exposat aquests 15 anys doncs, també s'ha fet malbé. Per tant, ara hem iniciat el projecte una memòria valorada per veure quin és el cost total. Jo dimecres tinc hora amb el director general de biblioteques a Barcelona perquè veure la funcionalitat que ha de tenir aquesta nova biblioteca. Els primers estudis que hem fet ens marquen pel voltant dels 2 milions d'euros, que serà tornar-la a posar, però que això també depèn molt del pla funcional aquest de biblioteques que ens demanin des de la Generalitat. Llavors, aquest serà un dels dos projectes que presentarem pel POSC, pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, que evidentment el finançament serà molt inferior a aquests 2 milions d'euros, però com que permet altres finançaments, doncs també demanarem de la Generalitat que ens permeti doncs, finançar. Sabem que l'Ajuntament també haurà de portar diners, per això era molt important redreçar la situació econòmica per tenir capacitat per inversió. I el segon, això que hem de planificar, doncs el segon projecte del POSC que presentarem serà ara que el carrer Cavallers, que és el carrer que va des de... perquè ens entengui tothom, Can Sants fins al vial de circumval·lació, passant per davant del castell, que és una zona doncs, que també té voreres estretes i que fa molts anys, aquests 40 anys, que no s'ha invertit, és de la Generalitat, però ja tenim l'acord que ho farem conjuntament. Per tant, com dic, planificar i canviar, revertir la situació de la ciutat dels últims anys.
Per cert, ja que parlàvem de conflictes, no puc deixar de preguntar-li pel tema de conversa d'aquestes últimes setmanes a la Bisbal. Voltors, gegants, Rigo Tavern, etc. Quin és el posicionament de l'Ajuntament en tot plegat?
Nosaltres aquí som un tercer, i queda mal dir-ho així, però és evident que no és propietat municipal. Llavors el que estem intentant és a veure com podem solventar una qüestió que ha vingut derivada i que nosaltres no n'hi hem tingut gaire res a veure. Hem fet reunions amb les dues entitats, els hi hem intentat traslladar també que la gent en general, dic les pròpies entitats i la gent del carrer, veu un solar i es pensa doncs, que aquest solar ja quedarà així per sempre. Els hi hem traslladat a més que això és un sector de transformació urbanístic important, perquè no només dona el que es veu ara, aquesta peça de terreny que dona al passeig, sinó que també dona a la carretera principal, la carretera de l'Aigüeta. Per tant, s'ha de transformar. En aquí mig hi ha un carrer, s'ha d'obrir un carrer, s'ha d'urbanitzar, que per tant això té altres derivades, i en el pla general i en la modificació que va fer l'anterior equip de govern ara fa 2 anys, no es van contemplar que aquesta peça concreta fos d'equipament, sinó la que sortiria d'aquesta transformació és una que ja més enrere. Això per una banda, perquè s'ha de tenir en compte, perquè la gent veu el solar i es pensa que ja es pot fer aquí i quedarà per sempre. I la segona, doncs, nosaltres quan els voltors ens van dir que tenien aquesta intenció, que havia fet la paga i senyal, el contacte d'Arres, els vam dir que això generaria polèmica, i per tant estem intentant, doncs, llimar. No dic que cap de les dues hagi d'acceptar la versió de l'altra, però en tot cas, per exemple, si la Rigota Verda, ells voluntàriament creuen que no poden estar en un terreny doncs que ja no és propietat, o que s'ha propietat d'una altra entitat, el que hem de lluitar com a ajuntament és perquè es mantingui, no? I estem en aquestes converses amb les dues parts, els dos privats, les dues associacions privades, per intentar que tingui la menor afectació, doncs evident, com deies, que tota la ciutat en va plena i que els ànims doncs, s'han tensionat per part no només d'aquestes dues entitats, sinó de la resta d'entitats de la ciutat.
Veu fàcil, que es mantingui, que poder recuperar una mica... És a dir, segurament hi ha coses que no es podran resoldre, coses que venen d'antic que no es podran resoldre en setmanes, però potser tornar una mica a la tranquil·litat i el seny...
Per això nosaltres no hem fet cap, hem tingut un perfil baix cara públicament, és a dir, no hem fet manifestacions, no hem fet comunicats, de fet els vam demanar a tothom que deixessin de comunicar i ens sentéssim a parlar. Des del primer moment vaig intentar, o com a equip de govern vam intentar reunir conjuntament a les entitats, no ha estat possible, no han volgut parlar, Doncs, per tant, ho hem fet de manera individual, ho hem fet amb les dues entitats, ara ho farem també amb la resta, perquè s'han posicionat, i per això que diguem, no? La Bisbal, si una cosa ha tingut bona històricament, és la seva gran presència d'entitats, d'associacions, aquest teixet associatiu. Jo ho explico, que la legislatura passada ja estava al Parlament i vaig ser el ponent relator de la llei d'associacionisme, quan venien entitats de tot Catalunya i jo sabia que de la Bisbal, en parlar amb meravelles, no?, d'aquest teixit associatiu. I, per tant, hem de revitalitzar i no permetre que una situació greu, complicada com aquesta, però que vagi més enllà i que aquí aquesta pau entre entitats que hi ha, o aquest bon fer, o aquesta manera de col·laborar, no? Per pensar, doncs, que les entitats fan la festa major, l'Ajuntament coordina, l'Ajuntament hi posa diners, però qui acaba d'organitzar gairebé la majoria d'accions o d'activitats de la Festa Major, per exemple, també la resta de culturals de l'any, són les entitats. Llavors, nosaltres, ja com dic, poques declaracions, anar fent reunions, ara comencem una, com us deia, una ronda de conversa amb la resta d'entitats, també conscientment, perquè això, quan hi ha un conflicte, no es pot fer en calent, per tant, conscientment hem deixat que baixés una miqueta la part inicial per fer amb les altres entitats, perquè en calent, doncs, tothom té posicions més maximalistes.
Alcalde, gràcies. Per cert, demà a 11:45 al Teatre Mundial, per tots els oients, homenatge, record a Maria Dolors Figueres, amiga, celebració del Dia Mundial de la Poesia, amb poemes recitats en diferents llengües, amb música del grup Les Vox. També creiem que és important recordar-ho i que tothom que pugui que s'hi acosti en aquest record de Maria Dolors Figueres.
Un homenatge molt merescut a una persona que va fer molt i molt per la cultura, ara que comentàvem temes culturals, per la cultura i la llengua catalana aquí al municipi de la Bisbal i de la subcomarca. Per tant, com bé deies, animem a tothom que s'hi acosti, que mostri l'escalf a la família i, sobretot, que mantenir viu el llegat que ha deixat la Dolors Figueres.
Alcalde, moltes gràcies i que tingui molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ja ens passa sempre que entrevistem l'alcalde de la Bisbal, que ens allarguem, i per tant hem d'anar explicant notícies ràpidament. Notícies, en tenim moltes, d'avui divendres 21 de març del 2025. Demà dissabte, el local social del barri de Mas Mascort, ara que parlàvem de barris, a això és a Palafrugell, es convertirà en un espai de debat i propostes veïnals en el marc de la campanya municipal Viu al teu barri. A partir de les 11 del matí, els assistents podran participar en l'activitat Què vols que passi al teu barri? Una trobada oberta per compartir idees i suggeriments per dinamitzar l'espai comunitari. L'Ajuntament recollirà totes les aportacions amb l'objectiu de promoure activitats que responguin les necessitats i interessos del veïnat. L'objectiu d'aquesta campanya és revitalitzar els locals socials dels diferents barris del municipi i, a més, a partir del mes de març i principis d'abril també s'organitzaran altres activitats en la resta de locals socials del municipi. L'Agència Catalana de Turisme invertirà 1,8 milions d'euros per promocionar la demarcació de Girona. La directora de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Clavera, ha presentat el pla d'accions de la demarcació de Girona per aquest 2025 als professionals del sector. Es tracta d'iniciatives que es faran per promocionar les comarques de Girona i una de les principals accions és aquesta taula estratègica de l'aeroport de Girona, liderada per la Generalitat amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
Aquest 2025 el govern aportarà 450.000 euros en aquesta taula estratègica per seguir promocionant la terminal gironina i captar noves aerolínies. Clavera ha detallat que la prioritat és aconseguir més vols fora de temporada turística, on l'aeroport gironí registra molt bones dades de passatgers.
Fa dos mesos estàvem aquí mateix amb el Connect Aviation, no? Va ser un esdeveniment on va ser un congrés de companyies aèries i aeroports que venien en raona sobre això, no? I això no deixa de ser una promoció directa de l'aeroport de Girona, no? I aquest focus que volem per tenir més vols. Quins vols volem? Doncs desestacionalitzats, no? Per tal de poder tenir impacte al territori durant tot l'any i, per tant, més llocs de treball i gent que treballi tot l'any i no en temporada, no?
D'altra banda, l'Agència Catalana de Turisme ha anunciat una partida de 175.000 euros per fer accions incloses en el projecte Pirineus 360. Aquest consisteix en promocionar les estacions d'esquí i la zona dels Pirineus al llarg de l'any per atraure turisme actiu fora de temporada d'esquí. Des de l'any passat, a més, Catalunya compta amb el Gran Tour, un recorregut dividit limiten 5 etapes en què el públic pot anar visitant atractius turístics al mateix temps que descobreix zones amb potencial. A la demarcació de Girona hi passen dos trams d'aquest tour, el 4 i el 5, i des de l'agència invertiran 110.000 euros en accions turístiques que es faran al territori gironí en aquests dos trams. Un altre puntal del pla d'accions a la demarcació és difondre el patrimoni gastronòmic de Girona, aprofitant que Catalunya és regió mundial de la gastronomia aquest 2025. Per això s'han convidat diferents influencers arreu de Catalunya i alguns d'ells estan a comarques gironines per difondre els establiments i la gastronomia gironina de la mà de restaurants com ara el Miramar, les Cols o el Celler de Can Roca.
I Maria, més de 170 persones han participat en la conferència estratègica del Baix Empordà a Pals amb representants institucionals i del teixit social, econòmic, esportiu i cultural.
Durant la jornada s'han identificat tres grans reptes que afecten el Baix Empordà: la mobilitat, la desestacionalització turística i l'accés a l'habitatge. A més, les taules de debat han permès prioritzar altres necessitats com la retenció del talent, la col·laboració entre el sector públic i també privat i la integració de les persones nouvingudes. D'entre les propostes sorgides destaquen la posada en marxa d'iniciatives culturals, la millora de la gestió de residus i la creació de programes de formació per a empreses i oficis. A partir d'ara es crearan grups d'acció específics per prioritzar els projectes segons el seu impacte, la viabilitat i la capacitat de cooperació entre els diversos agents.
La regidora de Medi Ambient de Calonge i Sant Antoni, Lídia Sánchez, apunta que amb el pla de xoc de neteja que han impulsat deixaran net el municipi, però això caldrà mantenir-ho. Ho explicava en una entrevista al Supermatí, on donava alguns detalls més del pla de xoc que s'està aplicant a diversos barris del municipi.
Segons apunta la regidora, aquesta acció s'emmarca en el desplegament del nou contracte de neteja viària i recollida de residus. L'anterior contracte havia quedat desfasat i no cobria les necessitats actuals d'un municipi que ha crescut notablement en els darrers anys. Amb el nou servei, l'Ajuntament busca garantir un manteniment més eficient i una millora de la qualitat ambiental.
És que tenim un cúmul acumulat i llavors la necessitat aquesta de fer un pla de xoc per barris i ens posem al dia per poder després continuar i fer un manteniment correcte i que el ciutadà vegi que aquells diners que aporta realment són els que ell hi ha posat, i bueno, que la gent estigui contenta.
El pla inclou la retirada d'herbes, la desinfecció de carrers amb aigua a pressió, l'ús d'escombradores mecàniques i la recollida de residus acumulats, com femtes d'animals i altres deixalles. A més, s'utilitzaran productes respectuosos amb el medi ambient pel control de la vegetació en espais públics. L'Ajuntament ha dissenyat aquesta operació de neteja tenint en compte l'augment de població que es produeix durant la Setmana Santa i l'estiu. El contracte de neteja també inclou reforços específics per a aquestes èpoques, especialment en les zones de càmpings i segones residències que ens converteixen en nuclis de població destacats. Finalment, el consistori també ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per mantenir aquests carrers nets. La implicació dels veïns i establiments turístics és clau per garantir la bona convivència i la qualitat ambiental al municipi.
A Palamós, al Palamós Gent Gran, s'han substituït 30 llits terapèutics del centre del geriàtric, una actuació valorada amb 90.000 euros, finançada parcialment per la Generalitat.
Els llits tenen prestacions avançades com branes de seguretat, posició d'emergència i alçades regulables per garantir més confort als pacients i facilitar el treball dels professionals del centre. La inversió total ha estat de 90.000 euros, dels quals més de la meitat han estat finançats per la Generalitat de Catalunya en fons d'herències intestades a través del Departament de Drets Socials i Inclusió. Amb aquesta renovació, el centre millora la qualitat assistencial i modernitza les seves instal·lacions. Aprofitant aquesta millora, 23 dels llits antics s'han donat a l'entitat amb les seves mans, que destinarà a l'Hospital Base a Gàmbia. Aquesta iniciativa permet donar una segona vida a l'equipament en desús i contribuir també a la millora de les condicions sanitàries en d'altres països.
La Volta Ciclista a Catalunya es prepara per encetar la seva edició número 104 i que la primera jornada passarà pel Baix Empordà. Amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols, el recorregut passarà per municipis com Palafrugell, la Bisbal, Llagostera, Tossa, i els ciclistes completaran una etapa de 178 quilòmetres.
La sortida dels ciclistes es farà a partir de 3:15 a Sant Feliu de Guíxols des del Club Nàutic i, com ha passat en anteriors edicions, l'arribada serà a la carretera de Girona del mateix municipi. A part de passar per aquests municipis, aquesta primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya passarà per dos ports puntuables de categoria 3, el Coll de Begur i l'Alt de Santa Pallaia. A Palafrugell, la Bisbal d'Empordà i Llagostera, els ciclistes hauran de fer un sprint intermedi. Aquests sprints intermedis són puntuables i influeixen en la classificació de la regularitat. S'obtindrà mitjançant la suma de punts aconseguits per cada ciclista en els dos esprints intermedis que hi ha a cada etapa i a la línia de meta segons la posició d'arribada. A l'edició d'enguany de la Volta hi participaran grans noms del ciclisme com Primo Roglic, que va ser guanyador de la Volta 2023, Miquel Landa, Egan Bernal o Richard Carapaz, exvencedors com Adam Yates i Nairo Quintana i Sergio Higuita, aspirants com Juan Ayuso i referències catalanes com Marc Soler, entre molts d'altres. Jonas Vingegaard no podrà participar en l'edició d'enguany a causa d'una caiguda que va patir durant la París-Nice. Cal recordar que hi ha diversos trams de carretera del Baix Empordà que es trobaran afectats durant aquest 24 de març per la disputa d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya. Els talls i afectacions en la circulació es poden consultar a la pàgina web oficial.
En el cas de Palafrugell, l'Ajuntament està força satisfet pel fet que torna a passar la Volta per Palafrugell per primera vegada des del 1990. Per tant, des de ja fa 35 anys que no havia passat la competició pel municipi, la primera vegada va ser el 1928. A més, és destacable perquè el primer de tots els esprints intermedis de la Volta Ciclista a Catalunya serà el que es farà a Palafrugell. Ens ho explicava l'esmorzar de Ràdio Palafrugell el regidor d'Esports Isidre Atenes.
Un esprint, perquè fa poc que han sortit, important, un esprint que pot ser molt maco, i aquest esprint serà just davant del Carrefour, entre el parc, el parquet que hem fet i el Carrefour, perquè creiem que allà és un puesto molt ample, és un puesto que molta gent s'hi pot acoplar i és important.
Després, tot el recorregut doncs, creuarà l'Avinguda d'Espanya a partir d'un quart de dues del migdia i després passarà fins a Tamariu.
I fan carrer de la Perica, carrer de la Riera, carrer dels Pescadors, carrer d'Aiga Blava, carrer de Vicenç Bou, carrer Terra Alta, carrer Aneto, carrer Canigó i ja se'n van, deixen el terme de Palafrugell i se'n van direcció a Begur.
Per tant, doncs això, aquesta Volta Ciclista que arriba aquest cap de setmana, aquest dilluns que ve, al Baix Empordà, Sant Feliu, la Bisbal, Palafrugell i altres municipis de la demarcació de Girona. Posem una mica de música. Ara, quan passen pràcticament dos minuts de tres quarts de nou del matí, d'avui divendres 21 de març del 2025, posem Doctor Prats, va. La seva nova cançó que es diu Aeròbic.
Des del Vallès fins a Hawaii, estem vivint la vida loca, fem que no s'acabi mai. Com una sessió d'aeròbic, vull donar-ho tot amb el meu body. Corre com el Sony, que estic amb tu i això és tot el que tinc. Refresca la pantalla, apreta l'F5. I és que jo amb Mr. Bombastic, really fantàstic. El teu amor és tan platònic, tan romàntic, really magnètic. Les coses van amunt i a vegades avall. Des del Vallès fins a Hawaii, estem living la vida loca. Fem que no s'acabi mai. Fem que no s'acabi mai. Que això no anava d'arribar als primers. Tan clar que si ens colem pels marges molt a més. Tan clar que valdrà la pena si mirem enrere i somriem. Tan clar com les nits d'estiu, tot clar quan et tinc al meu costat. I ja que ho fem, fem-ho de veritat. Ei, puja, puja, que ja queda poc. Tira, tira, anem a donar-ho tot.
I amb Doctor Prats de fons parlem de cultura perquè l'antic casino castellarenc ha anat acollint les nits del teatre de l'antic casino amb el cicle de primavera, això a Castell d'Aro. Aquest mes de març ja s'han pogut veure obres com Males Hierbes o Diperguarí, però aquestes, les persones inquietes que encara vulguin doncs, assistir en aquest, les nits del teatre de l'antic casino, encara queden dues representacions per a aquells que les vulguin veure. Per parlar-ne ens visita la regidora Cultura de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segura, la Maria Blanco. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Com està anant fins ara aquest cicle d'arts escèniques a l'antic casino?
Doncs estem contents. És una saleta petita, molt, molt maca. Com hem dit, és l'antic casino que ja venia sent local o teatre en el seu moment, sala de ball. I hi ha són unes 80 butaques, cadires, i la veritat és que com que hem començat aquest any amb el cicle de primavera, fins ara sempre s'havia fet a la tardor, doncs jo crec que ens podem donar per satisfets, estem molt contents.
Aquest cap de setmana arriba Anhelos, de la companyia Les Mirades Compartides. Què ens en pot explicar?
Pues mira, és poesia. Uh-huh. I és una proposta que fa aquesta companyia perquè ens puguem preguntar i xerrar sobre la vida en general. Vale. Últimament les obres que ens estan portant són obres que provenen de projectes que generen noves narratives pel canvi social. Per tant, no és només visualitzar, sinó que també és compartir l'experiència.
Uh-huh. De cara al cap de setmana següent, quina serà la proposta?
Doncs el divendres 28 de març tenim un espectacle de clown, Mama Extreme, de la Marta Reiner.
Uh-huh. Clar, perquè aquest cicle combina diferents disciplines com el teatre, la dansa i el circ. Per què, d'on neix això, espectacles tan variats?
Mira, això és un projecte que ja va començar al poble fa bastants anys. L'Ajuntament l'entoma el 2019 amb el suport de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya i amb la xarxa gironina de Cafè Teatre. I la idea és donar espais perquè grups de teatre amateur puguin tenir el seu espai i puguin compartir les seves creacions.
Com valoreu l'impacte que aquestes activitats en la vida cultural que generen, no?, en aquestes activitats en la vida cultural i turística del municipi?
Ostres, molt positivament, la veritat, molt contents, perquè no deixa d'ampliar l'oferta cultural que tenim municipal a nivell de tot el que és les exposicions que fem al llarg de l'any. Doncs també tenim aquest projecte de teatre.
Uh-huh. Doncs per qui vulgui anar aquest cap de setmana o el que ve, on es poden comprar les entrades? Per internet, directament anant a l'antic casino?
És gratuït.
Ah, hosti.
És gratuït, no hi ha entrades.
Això ens ho hem deixat de dir-ho, eh?
El que sí que us haig de dir és que acabarem com hem dit al principi. És una sala petita i, per tant, primer que arriba, primer que seu.
Això que es diu, eh? Primer que arriba, primer que seu. Aquest cap de setmana, a quina hora és? O sigui, a quina hora hauríem de ser allà?
Les dues representacions són a les 9 del vespre. Les portes s'obren a 3:15 i la gent normalment comença a fer cua cap a 2:15. Uh-huh. Perquè com que fem aquest criteri de primer que arriba, primer que seu, la gent comença a fer cua i llavors a mesura que s'obren les portes la gent va entrant i es va col·locant.
Les nits del casino, l'antic casino castellarenc. Les nits del teatre, l'antic casino. Moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia i vagi molt bé la representació d'aquest cap de setmana.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, que passeu un bon divendres.
Igualment. Gràcies. Anem amb els esports. Bé, repassàvem ara, parlàvem de la volta, però hem de repassar també l'activitat, els partits que els esperen als equips del Baix Empordà. I per tant obrim l'agenda, el repàs de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana, parlant del Bisbal Bàsquet, que rebrà el Llíria. Els bisbalencs van perdre la setmana passada la pista del Palma i ja venien de caure derrotats a casa contra el Gandia. Aquest diumenge el Pavelló Vell ha de ser una olla a pressió contra un rival complicat com el Llíria.
I això que els bisbalencs han tingut poca fortuna. Contra el Gandia, un rival directe, van perdre en un final molt ajustat. I contra el Palma, la setmana passada, que és el cinquè, no van poder competir pel triomf. La culpa va ser un desastrós tercer quart que els va condemnar després d'haver fet una gran primera part. El Llíria arribarà al Pavelló Vell com a tercer classificat i serà tota una prova de foc.
En futbol, el Palamós rep el Cué. Els palamosins continuen amb els mateixos 20 punts i en penúltima posició. Per tant, en aquest duel al municipal davant del Lloret no es pot fallar.
I com ja diem fa setmanes, la situació classificatòria a la Lliga Elit obliga els blau i grocs a intentar sumar tots els punts possibles. No oblidem que el Lloret té 17 punts i és el Cué, però en cas de victòria podria empatar amb els blau i grocs. Per als jugadors del Degà és obligatori guanyar.
En primera catalana de futbol, el Torrella juga el seu camp contra el Caldes de Montbui. Els torrellancs continuen amb la seva bona dinàmica de resultats i la setmana passada van vèncer per 0-1 al camp del Banyoles i aquest diumenge rebran els tercers per la cua.
I el Torrella, que és setè i empata amb el Juventus Lloret a 33 punts, podria avançar posicions a la taula. A part dels lliuretencs, que són 600, el conjunt Baix Empordanès també té a prop el cinquè, que és el Parets, i en té 35.
Pel que fa a la segona catalana, recordem quins partits jugaran els equips baixempordanesos. Per exemple, aquest cap de setmana hi ha dos partits com a locals, el Palafrugell, que rebrà l'Sporting Vidrarenca, i el Calonja, que rebrà el Fornells. I, en canvi, la Sauleda surt a fora, visita l'Olot B, i el Begú visita el camp de la Badesenc.
La Vidrarenca, setè classificat amb 34 punts, visita el camp d'un Palafrugell que té 27 punts i és desè. Per la seva banda, el Calonja, que té 27 punts com el Palafrugell i és novè, rebrà un contrincant de nivell, el Fornells, que és el segon classificat. I per partit complicat, el de la Sauleda, que després de perdre la setmana passada a casa davant del Porqueres, ja és el cué de la taula. Els palafrugellencs visitaran el camp del líder, l'Olot B. I el Begú, ara mateix el millor classificat dels equips baixempordanesos, visita la Badesenc. Els begurencs tenen 30 punts i són vuitens, mentre que la Badesenc és dotzè amb 26.
En hoquei patins, el Palafrugell rep el Girona. Els palafrugellencs van caure la setmana passada per 5-3 a la pista del Club Patí Congrés. Estan encadenant una mala ratxa, ja comença a ser preocupant, i això caldria revertir-ho el més aviat possible.
Des de la llunyana victòria contra el Taradell a mitjans de febrer, el Palafrugell ha enllaçat 3 derrotes consecutives contra Reus, Ribes i Club Patí Congrés. Això els ha fet caure fins a la novena plaça i cada vegada es troben més distanciats de la part alta. El Girona, que és el cinquè, serà el rival d'aquesta setmana i els palafrugellencs esperen que els ajudi el fet de jugar a casa.
Pel que fa als equips de la ciutat de Girona, recordem que no hi ha jornada de primera divisió de futbol pels partits internacionals de seleccions. En quant al bàsquet, parlem d'un bàsquet Girona amb ànim renovats que rebrà el Gran Canària a Fontejau. Els jugadors entrenats per Moncho Fernández van aconseguir un enorme triomf a la pista de l'Ucamp Múrcia i, si ho sumem al triomf contra el Joventut de Badalona de la setmana anterior, bé, sembla que l'equip sembla que comencen a creure en les seves possibilitats.
Fontejau espera els canaris demà dissabte per continuar amb la bona dinàmica. Els gironins volen guanyar i esperar que punxin Lleida, Morabanc, Andorra o Bilbao Bàsquet. Són els equips amb qui empaten, amb balanç de 8 victòries i 15 derrotes. Tot i que cal ser prudents, ara mateix el Bàsquet Girona és el primer equip que marca la salvació. Si la competició s'acabés avui, Corunya amb 5 triomfs i Coviran Granada amb 6 serien els equips que perdrien la categoria. Per tant, aquest petit marge que fins fa poc no tenien els gironins ha de servir per esperonar l'equip.
I parlem encara de bàsquet, en aquest cas de bàsquet femení. L'Uni Girona, que per fi és líder de la Lliga, ha superat el València a la classificació i té un parèntesi amb la fase final de la Copa de la Reina aquest cap de setmana. Les gironines han començat amb bon peu, han derrotat el Guernica a quarts de final ahir al vespre. La seva derrota, o sigui, la seva victòria de la setmana passada a la pista del Gran Canària, sumat a la inesperada derrota del València a casa davant dels Estudiantes, d'això ha permès a l'Uni situar-se a les primeres d'una Lliga femenina que tornarà la setmana vinent.
Centrant-nos en el partit d'ahir, victòria soferta de les gironines per un ajustat 71-68 que les permet accedir a semifinals. El Guernica va ser un dur contrincant, però l'Espart Girona va poder evitar la pròrroga en un final agònic. Anne Olaeta va tenir a les seves mans empatar el duel per al Guernica, però el seu intent de triple no va entrar. L'Uni disputarà les semifinals demà dissabte i la hipotètica final seria diumenge a la tarda.
Deixeu-me repassar el radar de pluges. On està plovent ara mateix a la comarca? Perquè ens hem llevat amb força pluges, però en principi, i si fem cas a les previsions meteorològiques, clar, hauria de deixar de ploure en algun moment del matí. Sobretot pel fet que a la tarda tindrem alguna clariana més i sembla que almenys demà seria un dia tranquil. Sembla que ara ja no plou en punts, en la majoria de punts de la comarca. Si més no, això és el que ens marca baixa el radar meteorològic. I pel que fa, doncs, a la resta del dia, hem de saber això, si continuarà plovent o no. Isaac Vilà.
Tothom tranquil, perquè tornarem a veure el sol, sobretot aquesta tarda de divendres, després de la pluja que pugui caure fins al migdia. El vent girarà a garbí fort i s'obriran moltes clarianes. Dissabte serà el dia amb menys possibilitat de pluja i amb més estones de sol. Sol i núvols tot el dia i, sobretot, amb vent de garbí, que bufarà de manera força intensa. Diumenge es tornarà a embolicar la troca amb possibilitat de ruixats i alguna tempesta més extensa, més probable de cara a la tarda i vespre. Al matí ja els núvols serien més abundants. Com dèiem, situació marítima alterada, mar de fons important i vent de garbí intens. Tot plegat amb unes temperatures que pujaran dissabte i baixaran diumenge, amb un ambient més fred en general.
Gràcies, Isaac Vilà, i gràcies a tothom que ha fet possible aquest supermatí durant tota la setmana i tothom que ens heu escoltat a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que vagi molt bé, tingueu molt bon cap de setmana, gaudiu del sol de demà, perquè sembla que diumenge torna la pluja. Adéu!